a Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
I 14 minuts. Amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, de l'Oficina del Parlament Europeu, la Diputació i l'Ajuntament de Sitges, i òbviament amb la col·laboració d'Eurolocal, comença la nostra Hora d'Europa. Ens anirà bé comentar la notícia d'aquesta setmana, que ha passat així d'una forma molt discreta pels mitjans de comunicació, però segurament ens tornarà a posar sobre la taula un paper importantíssim de la Comissió Europea, que ha dit que això del cèntim sanitari no està massa ben plantejat. Joaquim Millán, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
La Comissió Europea és la que mana, eh? Vam quedar amb això?
Vam quedar amb això, mana el que el Consell hi diu.
El Consell hi diu.
Són els que executen el que el Consell, que són, com tu saps, els governs dels estats membres, els 27 estats membres.
Però, per tant, si la Comissió Europea diu que aquesta qüestió del cèntim sanitari que s'aplicava a les benzines i que d'alguna forma el govern de la Generalitat tenia com a coixí per finançar, d'alguna manera, la despesa sanitària no està massa ben pensat...
No, el que diu la Comissió Europea és que és una manera irregular de finançar. No? I per tant, si tothom fes el mateix i a més a qualsevol lloc no fos un cèntim, dos, tres, ara nosaltres pujarem tant, cada govern pogués fer això, doncs estem d'alguna manera finançant irregularment en aquest cas el tema sanitari. No?
Què pot passar?
I el que diu la Comissió Europea diu, home, regulem-ho, en tot cas això no és una manera, com tu molt bé deies,
ortodoxa
de fer-ho, en tot cas regulem-ho perquè possiblement aquest tema del dèficit de finançament sanitari no és exclusiu de Catalunya. I per tant jo penso que aquest tema estic segur que poder la Comissió Europea aquí ha dit això amb la vista a buscar una regulació que permeti justament ajustar-se a el que seria la sanitat que a nivell europeu estem acostumats. No? I en el cas de Catalunya hem de dir que comparativament amb altres llocs de la Unió Europea tenim un servei sanitari de molt alt nivell, malgrat aquí nosaltres ens queixem, però per moltes vegades pensem que ve gent de fora a venir aquí a utilitzar el servei tan privat de les nostres clíniques privades com també públic i deu ser per alguna cosa, no?
Precisament em sembla que molts països creuen que és bastant arriscat des del punt de finançament d'un territori plantejar la sanitat des d'un punt de vista d'assistència absolutament general i a tothom, no?
Bueno, jo penso que aquí hi ha tres potes que històricament...
Que no sé si a Europa això funciona d'aquesta manera, o si la sanitat pública anglesa és així, o l'alemanya és així, o no és exactament així.
Però hi ha
aquesta sanitat entesa en l'àmbit més universal de la paraula.
Però hi ha una qüestió que és a nivell teòrica, portat a la pràctica a nivell europeu, i evidentment en cada territori hi ha diferències, no és exactament igual, com deies tu molt bé, la Gran Bretanya que aquí, però sí que està clar que hi ha el concepte previ a nivell europeu, de quan parlem de l'estat de benestar, això que s'ha parlat durant molts anys, que avui en dia en societat del benestar, hi ha tres potes fonamentals, que sempre s'ha intentat que siguin universals, la sanitària, l'educació, i ara el que en diem els serveis socials, que aquí és la tercera pota, que nosaltres hem arribat tard, i ja ho saps perquè els últims mesos s'han aprovat la llei de dependència, la llei de serveis socials a Catalunya, etc., que intenta universalitzar justament aquests drets. Els anteriors són la sanitat i l'educació. Amb les discrepàncies pues, de que l'aplicació no és exactament la mateixa a Catalunya com pot ser qualsevol Länder alemany, per exemple, no? I dins dels Länder alemanys hi ha un mínim comú denominador que a l'estat federal alemany el que fa és defensar-lo, però després l'aplicació pot variar segons el Länder, no? I això és el que passa, no? En aquest sentit. I el que diu la Comissió és, escolti'm, aviam, obrir la porta a finançar, en aquest cas, el tema sanitari, demà podria ser serveis socials o educació, envies un cèntim per aquí, un cèntim per allà, això no resol el problema de fons i, per tant, és una manera regular de fer-ho. Per tant, busquin una altra fórmula. És una mica el que diu la Comissió. No?
És interessant també, des del punt de vista dels ciutadans de peu, comprovar com cada vegada més les institucions europees treuen el nas davant decisions, com ha comentat en Joaquim Millán més d'una vegada, del territori. Per dir-ho.
No, i a més jo crec que justament en aquest moment la Comissió Europea, cosa que abans no feia, ara interpreta que com que Europa és un espai comú, per tant el que passa a Catalunya també interessa a la Comissió Europea en tant en quant afecta també altres territoris. i ja no hi ha aquella excusa de fa uns anys de, bueno, jo no em fico en el territori intern ni en la normativa interna, ja, això ja no és així, i això ho veiem darrerament doncs, amb aquest tema, amb el tema quan ha intervingut amb el tema del low cost o quan ha intervingut per exemple amb la seguretat alimentària, que és un dels grans problemes actuals i de futur que tenim en aquests moments a la Unió Europea,
perquè Europa pensa en tot això dels transgènics també i tot aquestes
evidentment, coses evidentment, sí. Evidentment, no? I justament això fa que en aquests moments la Comissió Europea doncs, hagi pres part en el territori. Un exemple que hem viscut aquí a Catalunya fa poc, bueno, un comissari europeu com és el Mario Monti ha vingut 3 vegades a Catalunya a reunir-se pel tema de la mar. Trobaran una solució, no la trobaran, això no li ha passat mai. De dir, bueno, com un comissionari de Brussel·les s'interessa per aquest tema, i a més es desplaça aquí 3 vegades per reunir-se a Girona amb els responsables de França i d'Espanya, en aquest cas
de la plataforma antimar també.
I tal. Vull dir, això no havia passat mai abans, i ara ja està passant, eh? I per tant això vol dir que hi ha una implicació en aquest sentit més profunda a poc a poc amb el temps de la comissió i per tant dels comissaris en el territori, no?
Gavi Serrano, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha anat algun cop a Brussel·les, Gavi Serrano?
Sí, sí.
I quina sensació veieu tenir?
Jo crec que una època de la meva vida, sobretot quan vaig estar al Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, em va tocar representar el moviment associatiu català en els foros europeus, no? I clar, doncs estava el Juforum, no estava el CENIC en aquell moment, i això ens tocava doncs, des de fer assemblees a Brussel·les o parlar amb diferents direccions per trobar recursos.
Fa molts anys això?
Pues jo crec que farà uns 12 anys.
D'acord.
Uns 12 anys.
Sí, que les institucions europees estaven ja en marxa.
Estaven molt consolidades. En veritat que les institucions juvenils han canviat, no? Perquè s'han unificat, i també és veritat que, bueno, que els problemes poden ser diferents, però bueno, el Parlament Europeu estava funcionant, les línies de subvencions ja estaven en marxa, i per tant pues, ens tocava pues, anar allà a treure recursos.
Quina sensació deu tenir? De l'estructura de la institució en general, del funcionament,
que era molt complexa, la sensació que jo tenia
era, o sigui, que no és diferent de la que té tothom en el fons,
no, és dir, la sensació que tens allà quan arribes i sobretot quan pots anar, jo crec que també les visites que s'han fet des de l'Ajuntament, perquè gent que ha fet els cursos pogués anar a veure aquestes institucions, jo crec que són molt positives perquè desmitifiquen i que et fan una mica pues, veure la realitat, no? És molt complexa anar a veure una sessió del Parlament, és molt complexa com intervenen, com participa, és dir, com tothom està en una sala mirant la sessió de lo que està fent i com s'incorpora a l'hora de les votacions. Però bueno, jo crec que és una experiència interessant, és una experiència tant anar a Brussel·les com anar a Estrasburg, que jo crec que també és una d'altres ciutats importants per visitar, que és la seu que té una setmana, és a dir, una vegada té la seu a Estrasburg. Per tant, també és molt interessant poder i anar a conèixer aquesta maravillosa ciutat, no?
Veu tenir la sensació que el que passa allà s'allunya molt de la vida real? No? Sí?
Sí, inclús vaig tenir una època que no sé per què, em tocava fer lectura dels 12, el diari oficial secret de la Comunitat Europea. I aleshores pues, també et veies les discussions, perquè estava la transcripció de moltes preguntes que es podien fer en el foro d'allí del Parlament, i quina era la resposta de la comissió, etc. Per tant, la discussió que estàvem fent allà sobre algun tema, sobretot un concurs o qualsevol tema, i jo amb això què tinc que fer, no? Perquè realment a vegades sí que tinc la sensació de que el que estan decidint pues, no veus la seva aplicació tan propera, no? Jo crec que, com deia el Joaquim, en aquest moment està canviant aquesta filosofia, no?
I cada vegada més... Que veu passar una crisi d'euroscepticisme?
No, jo sóc molt europeista des de sempre, no? Jo crec que bueno, Europa l'hem de fer entre tots i que hem d'anar canviant les institucions i les estructures. Però com deia el Joaquim, jo crec que hi ha una petita evolució que en aquest moment pues, es fiquen més en temes que podem tocar més i que podem veure... La identificació són més clares amb el nostre treball, amb la nostra realitat quotidiana, cosa que abans era més complicada.
És clar, d'alguna forma, encara que aquest programa tingui relació doncs, amb la vida actual d'Europa, estem parlant amb un regidor de Relacions amb Europa i amb un regidor d'Integració Europea actual. A hores d'ara, la institució local, què pot demanar-li a Europa? Ha passat ja l'època de subvencions, plans, etc.
Jo crec que el tema, més que demanar a Europa, perquè Europa som tots, jo crec que som part de l'Unió Europea.
Sí, ja ens heu entès, ja.
Jo crec que...
Si no farim la frase de Kennedy, no demanis tant a Europa, pregunta què pots fer tu, etc.
No, per tant, jo crec que és un tema de possibilitats, no? És un tema de xarxes, és un tema de que hi ha programes...
Però és a dir, s'ha acabat aquest moment ja de sol·licitar la subvenció, això ha passat d'alguna forma, o això es vehicularà d'una altra manera...
A veure, jo no crec, ara en aquest moment el que estem valorant, el que s'està fent és desenvolupar programes, programes de treball en complicitat amb altres ciutats europees, i aquest programa encara hi ha finançament per tirar programes en comú, amb una realitat, diríem, plurinacional, no? En aquest moment nosaltres estem valorant, dintre d'una de les convocatòries que han sortit, aprofitar una d'aquestes, no és una convocatòria europea, és una convocatòria de Generalitat, però amb la filosofia també de l'euroregió, i per tant doncs, alguna activitat podem fer-lo amb ciutats com Luchon o Andorra de Teruel, i podíem tenir finançament perquè un es troba al sud de França i un altre es troba a Aragó, i per tant estem, jo crec que aquesta és la línia de treball, no? I buscar elements que ja faríem nosaltres, treball que ja estem fent, pues veure si en el tema de l'art o en el tema de la sanitat o en el tema de, en qualsevol camp trobem complicitats, perquè hi ha un programa que interessa pues, a una ciutat a Praga o li interessa a qualsevol altra ciutat de la Unió Europea, i per tant crear aquesta xarxa i aquests programes que puguin ser transnacionals.
És a dir, no tant per projectes locals,
no tant per
sinó pel que signifiqui una relació de comunitats.
Igualment sí que hi ha algunes ajudes per temes locals. Inclús el programa Joventut encara manté alguna possibilitat de treure recursos per temes locals, com tot el tema de sensibilització, tot el tema de conscienciació, tot el tema de fer visible la Unió Europea a la ciutadania. En aquests moments encara hi ha recursos.
És a dir, de difusió de continguts de la Unió Europea?
Encara hi ha recursos, que ara s'han de treballar molt, s'han de justificar molt, però jo crec que això és el normal perquè és diner públic, no? Per tant, encara hi ha línies de treball, que si es vol es pot tirar endavant, però que jo crec que el que hem de passar és el moment de desenvolupar projectes, diríem, en complicitat amb altres regions o altres ciutats europees.
Jo si em permet,
Sí, perquè anava a preguntar amb en Joaquim Millán si això respon també a aquesta Unió Europea cada vegada més gran, i el que ens havia comentat en Joaquim Millán, que els diners no sempre cauran cap aquí, sinó que hauran d'anar a parar...
Jo en la línia que deia el regidor, està clar que en el marc pressupostari 2007-2013, a nivell global, directament, que no indirectament, rebrem un 40% menys de recursos, justament per unes qüestions òbvies que ja hem comentat més d'una vegada.
De reequilibri.
De 27, 27 vol dir que nosaltres dins aquest 27 tenim una riquesa que no és la deficitària com abans, etcètera, i per tant és lògic que anem avançant.
O som nosaltres els que hem de pagar els que no hem de rebre tant.
No, hi haurà un moment que poder, justament, en vez de ser receptors, tinguem que aportar, no? Per tant, bueno, i això serà bona senyal, perquè a vegades sembla que és que haig de pagar, vol dir, bueno, si has de pagar vol dir que realment has arribat a tindre un nivell.
Però vol dir que podem pagar perquè en tindrem.
Exacte, no?
Si és que es pot dir així,
ja m'agradaria arribar aquell dia, no? Però bueno, mentre no, home, hem d'anar lluitant perquè tinguem els màxims recursos per tirar endavant, que és la nostra obligació també. Però en el nou marc pressupostari, com deia molt bé el regidor, s'ha primat una altra cosa, a part d'aquesta 40% menys directa. S'ha primat el que indirectament, a través de programes, s'impliqui els municipis amb la cooperació intermunicipal, i sobretot, com deia també en aquest programa que ell en aquests moments des de les regidories està impulsant, és la cooperació transfronterera a nivell local. Jo crec que aquest és un tema fonamental, és a dir, intentar que amb els nous programes es primi aquells programes que implica una relació entre municipis de dos diferents estats que toquen la frontera, el qual és intentar anar trencant aquesta barrera encara que tenim mental de la frontera, no? Vull dir, a vegades estàs a Figueres i dius, bueno, haig d'anar a treballar a Perpinyà, a l'altra banda, bueno, a l'altra banda, què vol dir? És el mateix que tinguessis anar a treballar a Barcelona, al cap i a la fi hauria de ser el mateix, no? En aquest sentit s'està promovent justament el que hi hagi un espai real comú, i especialment anar trencant aquesta barrera psicològica que encara tenim de certes fronteres.
O sigui que d'alguna manera, perquè els sitgetans ens entenguin, aquella relació, aquell agermanament amb Luchon, que hauria d'estar més rovellat després de fa tants anys, sota el paraigües de la Unió Europea, es pot tornar a recuperar d'alguna forma?
Estem treballant per recuperar-ho. La nostra idea és que en el 2009 pugui haver un projecte comú entre les tres viles agermanades, que per tant jo crec que això sí que...
És a dir, Andorra de Teruel, Luchon i Sitges.
No, jo crec que en aquest moment estem treballant.
Heu trucat ja a Luchon?
No hem trucat.
Perquè ho dic que despengin el telèfon. Què diu?
No, ells ens han trucat a nosaltres.
Ah, d'acord.
Saps que han hagut eleccions municipals, ha hagut un canvi d'alcaldia en aquest moment a Luchon, i el nou equip de govern s'ha passat en contacte amb nosaltres per dir-nos això, som aquí,
què hi ha de la nostra?
Que tenim un agermanament. A partir d'aquesta trucada va ser quan vam reflexionar i vam veure pues, que s'interessa mantenir i potenciar aquests agermanaments. Jo crec que cada agermanament s'ha de desenvolupar en el seu moment. El que es va fer en l'any 90 pues, va estar molt bé, però el que hem de fer ara pues, no ha de ser el mateix que es va fer en l'any 90. Per tant, hem d'actualitzar pues, aquesta relació.
És a dir, que no sigui allò, diguem-ne, el típic viatge o la típica excursió, per dir-ho així.
Nosaltres, en aquest moment, el que estem plantejant és un tema, sobretot perquè ho estem desenvolupant des de cultura, és un treball molt més en el tema de l'art, i per tant que pugui haver un intercanvi d'artistes de les tres poblacions i que puguin compartir aquesta, els pintors o pintores que tenen a cada població i que la gent pugui conèixer a través de l'art la població, i per tant aquest és el projecte que estem tirant endavant, perquè se'm pensava que podia ser un projecte interessant per les tres parts, no? Però jo crec que en aquesta línia treballarem, jo crec que és una cosa que cal enfortir, i nosaltres, com deia, estem disposats a treballar amb els dos, amb les dues ciutats.
Hi ha una certa sensació, o menys així ho sembla des de fora, que la Unió Europea necessita fer difusió de tot allò que fa i necessita, no sé si dic, millorar o acostar la seva imatge a la ciutadania.
Bé, jo crec que això és evident.
No sé si dic més que mai o encara es fa molt palès.
Jo crec que és evident, i jo crec que també qualsevol tipus d'administració fa esforços en aquest sentit. Fa poc llegia que el Parlament de Catalunya ara obrirà els caps de setmana al Parlament perquè la gent pugui anar-lo a veure.
Amb un èxit total, perquè està ple fins d'ara.
Exacte, això vol dir que hi havia una necessitat de la institució d'apropar-se als seus ciutadans perquè notava poder que estava perdent aquella percepció.
A veure si serà cert que els llocs on es mana exerceixen un cert magnetisme d'entrada, ja.
No sé, allò de posar els peus
on es prenen decisions.
Podria ser,
d'alguna manera, i a vegades en aquestes visites a Brussel·les també aquella sensació hi ha estat aquí, ja. La gent aquella que veiem per televisió.
Però és important, perquè totes aquestes visites que s'han fet aquests caps de setmana, que com molt bé tu deies han estat ple de gom a gom, vol dir que hi havia una necessitat per part de la institució d'apropar-se als seus ciutadans més directes, i a la vegada aquesta ciutadania tenia interès per anar a trepitjar el que tu dius, bueno, aquí és on es discuteix, això és el que surt a la tele, etc. Per tant, jo crec que això li passa a Brussel·les, li passa a la Unió Europea, i tenint en compte que a més Brussel·les, que és una mica la capital institucional europea, clar, avui en dia la tenim a prop a nivell de 2 hores d'avió, però bueno, és lluny també, no? Vull dir, no hi qualsevol hi pot anar. Per tant, hi ha una necessitat encara més creixent, tenint en compte a més que és una mica l'administració última que ens arriba, gràcies al que en diem la Unió Europea i aquests més de 20 anys que nosaltres hi formem part, i per tant hi ha una necessitat encara més clara d'intentar apropar-se als seus ciutadans i demostrar que allà a Brussel·les s'està fent una feina per intentar millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania. Aconseguirà més o aconseguirà menys, en alguns moments ha estat més encertada, menys, però que està clar que allà es fa una feina, això és evident, i és una mica el que s'està intentant a apropar a la ciutadania, no? I poder el dia d'Europa, que és demà justament, pues és una mica el motiu anual de dir, bueno, escolta'm, això d'Europa, amb tots els ets i uts i amb totes les crítiques que hi puguem fer, funciona prou bé, i aviam, és una cosa, com deia també el regidor, entre tots i totes, vull dir, ho hem de fer entre tots i totes, i per aquest sentit la ciutadania cada vegada té una importància creixent, no? I aquest jo crec que també és molt diferent l'Europa d'ara a l'Europa fa 20 anys, entre altres coses, per exemple, perquè l'opinió pública a través dels mitjans de comunicació fa 20 anys no es parlava d'Europa. Ara, escolta'm, el que passa a Brussel·les, ara mateix si truquéssim podríem saber automàticament i arribaríem a casa i hauríem rebut correus electrònics. És a dir, la cosa ha canviat molt, i per tant jo crec que hi ha aquesta necessitat d'arribar als llocs i poder-ho explicar. Jo crec que el Dia d'Europa, una de les funcions que té és justament prendre consciència que formem part d'aquest espai comú.
Ens hi posarem en un moment, però abans, com que això d'anar a Brussel·les sempre interessat, i des que varen començar els cursos sobre la Unió Europea ja fa uns quants anys aquí a Sitges, doncs hi ha hagut una certa demanda, aquelles persones que diuen, home, doncs a mi m'agradaria per començar amb un curs, què han de fer? Aquests cursos es continuen celebrant, es continuen portant a terme aquestes anades a Brussel·les?
A veure, aquest any el curs ho hem fet a nivell comarcal, com ja va fer l'any passat, i la nostra idea és continuar programant aquests cursos, que donarem difusió a través dels nostres mitjans de comunicació.
Perquè demanden contínuament.
Contínuament demanda. Jo crec que inclús, a veure, hi ha coses que van canviant, no? En aquest moment tenim ja una Constitució Europea aprovada, cosa que fa uns anys no estava aprovada, però jo crec que sempre hi ha moments, hi ha temes d'actualització, no? Jo crec que sempre tenim temes que s'han d'actualitzar i que sempre hi ha motius de continuar aprenent, no? I després, si a més tens la sort, perquè per horari pots anar anar i per dies de festa, per feina, que pots venir també o pots participar en el curs, en el viatge a Brussel·les, però jo crec que és una al·licient encara més important. No?
Aquests viatges com funcionen, Joaquim? Perquè tothom ens entengui. Les persones que participen d'un curs a la Unió Europea i tenen aquesta possibilitat, per dir-ho així, de poder anar a Brussel·les a veure les institucions europees.
Perquè ens entenguem, s'han fet amb el d'aquest any, ara que es farà el juny aquí a Vilanova, i a més aquest any hem aconseguit no solament, com deia el regidor, fer-ho comarcal, sinó a més en crèdits universitaris. Per tant, hi ha un al·licient més d'aquest curs que es farà aquest any amb el campus universitari de la Mediterrània i també amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, la Secretaria de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea.
Tot i que el curs és obert a tothom, universitaris, no universitaris, a qualsevol persona interessada.
És una al·licient més per aquells universitaris
que necessitin d'alguna manera
aquells crèdits, ja que ho fem el juny, s'ha pactat això amb la Universitat Politècnica i per tant és un al·licient més. Com deia el regidor, aviam, s'han fet, amb aquest serà el vuitè i s'han anat a Brussel·les tres cops, és a dir, no cada vegada que s'ha un curs es va, sinó que s'espera que ja s'hagin fet dos, tres cursos, i llavors es agafa i diu...
Un cert quòrum,
i llavors es proposa aquesta visita institucional formativa a les institucions europees. Ens agrada més dir-ho així que no un viatge, si no la gent es pensa que, de totes maneres, si parleu i bueno, el Joan us ho ha explicat, ja sap que ahir vam anar i vam tindre uns horaris.
Però diguem-ne que no és estrictament un viatge de plaer.
No, perquè alguna vegada t'ha dit, bueno, i quan tindrem temps lliure? Dic, home, pues aquest, de 6 a 8 a la tarda. Dic, home, és que jo pensava que en tindríem.
Diguem-ne que l'únic avantatge és que en la majoria de casos el viatge és uns dies que després deixen un cap de setmana
que
vulgui aprofitar, doncs aleshores sí que pot, perquè ja està allò.
O dijous divendres, o dilluns dimarts.
Per qui vulgui acabar d'apurar el cap de setmana. Però si no, són dos dies. Més d'intramurs que no d'extramurs.
Exacte. I aquest últim que vam fer, a més el vam fer en col·laboració ja amb quatre ajuntaments més, que també hem fet aquests cursos que vam iniciar aquí a Sitges fa 8 anys, que han sigut Vilafranca, Terrassa i Vic, i llavors vam, entre els quatre, vam aconseguir fer aquest grup últim que vam anar justament a Brussel·les, que a més jo crec que va ser molt més profitós perquè llavors havia també allò que abans el regidor deia d'intercanvi entre les persones que venen de l'àrea de Sitges-Garraf, d'Osona-Vic, del Penedès-Vilafranca, etc. I tal, i llavors d'alguna manera havia aquest intercanvi entre totes les persones que van poder estar aquest últim viatge que es va
fer. El Parlament Europeu té estipulades ja unes visites i per tant també té estipulat, si no tinc mal entès, un finançament per aquests viatges per les persones que participin.
Hi ha una part, no? S'ha de demanar, és una part que s'ha de demanar i llavors el que nosaltres aprofitem és intentar que el Parlament Europeu ens concedeixi la subvenció. Aquesta subvenció paga una part del cost, llavors no solament anem a visitar un matí al Parlament, sinó que aprofitem, ens estem una nit, fem una nit estada allà a Brussel·les i podem així també aprofitar i visitar la Comissió Europea, la Secretaria de la Unió Europea, que és la delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les, la delegació de la Diputació i el Comitè de Regions, amb el qual estem un dia i mig, com es deia, intens, però tornes amb una idea no solament del Parlament, sinó d'altres institucions, amb el qual, bueno, jo crec que és interessant perquè vens amb una idea bastant aproximada de què fa aquí i com ho fa, no? Llavors, a partir d'aquí, cadascú treu les seves conclusions.
Tot i que em sembla que un nexe d'unió de tots els testimonis és complexitat.
Sí,
em donen per entès que això és quelcom molt complex.
No és fàcil.
Entre
altres coses perquè a vegades ho comentem allà, el Parlament Europeu, com deia el Gavi, les cabines d'interpretació, 21, 22 llengües, a vegades algun espont, perquè del letó
a l'anglès i de l'anglès a l'anglès que sigui.
Any, per exemple, etc. En fi, vull dir que, a més amb això, ja és complex. I jo, com sempre dic, cada vegada que hi vaig molt sovint, us podeu imaginar, sempre acabo sortint, que malgrat tot és una mica miraculós que funcioni, perquè realment és complicat, no? És complicat.
El proper curs, per tant, quan serà?
Ara serà el 5-6 de juny, aquí a Vilanova i la Geltrú.
D'acord, les persones interessades què haurien de fer?
O
adreçar-se també a l'Ajuntament o a la regidoria?
A la Regidoria d'Interacció Europea els poden informar, i si no directament al propi campus de la Universitat de la Mediterrània aquí a Vilanova.
El que no s'assegura és que el curs acabi en viatge aquest,
Amb la llarga segur.
A la llarga segur, és a dir, que les persones que hi participin podran tenir l'oportunitat, però no és una cosa, és a dir, no vagin amb aquest esquer perquè no servirà. Si pensen que val la pena aprofitar la vinentesa, aleshores sí. I demà és el Dia d'Europa, 9 de maig. Per començar, què es commemora? Refresquem la memòria.
Bueno, es commemora un discurs que va fer el senyor Robert Schuman el 9 de maig de l'any 50, Per això a Brussel·les, així mig en broma, diuen que s'enxumen, no? Perquè realment el que fa és commemorar aquell discurs que va ser el primer discurs amb contingut polític que parlava d'unir-se a nivell europeu després de dues guerres mundials on el camp de batalla havia estat Europa, els danys, avui en dia que això es diu col·laterals, que havien, havien generat,
que ara ens queda molt lluny, però sí, era a dos anys finalitzat el procés de Nuremberg,
i buscar tres coses, bàsicament eren tres eixos: la pau, estabilitat diguem-ne de conflicte, que hi hagués pau; dos, intentar buscar un sistema que en aquell cas era el sistema democràtic a la majoria de països de la Unió Europea, perquè era el sistema polític que també donava aquesta estabilitat, i que això permetia, la tercera cosa, progressar econòmica i socialment. Aquests són els tres eixos que en aquell moment es van posar sol, però sobretot la pau, perquè ara això ho veiem una mica allò que diries teòric, no? Perquè en aquell moment era el gran repte de dir, bueno, tu, escolta, tu, hem de crear un sistema, el que sigui, que generi uns interessos comuns que siguin tan difícils de trencar que no permeti que a la primera de canvi tornem a sortir amb els tancs al carrer. I aquest era el gran... Això ho veiem avui amb, en fi, una mica com de pel·lícula, però aquella era la realitat d'aquell moment. I això generaria, això es podia fer amb un sistema democràtic, que era el que donava més credibilitat a donar aquesta estabilitat, per aconseguir el tercer punt, que era el que dic jo, el progrés econòmic i social, que en aquell moment havia una desfeta a Europa impressionant. No?
Això passava l'any 50, però la comunitat econòmica europea encara trigaria en arribar.
Neix el 57 a Roma, al Tractat de Roma.
I a partir d'aquí la carrera, vostès la saben prou bé. Allò va néixer
de 6
a 27. O sigui que hi ha enmig trasbalsos històrics, polítics, tot el que vulguin, l'Europa de blocs perduda, el mur de Berlín tancat, la guerra a tota la zona dels Balcans, en definitiva, moments en els quals s'ha posat molt en discussió tot plegat. Però... Quan va començar la festa de la Unió Europea?
Des del seu primer moment es va començar a fer algunes celebracions molt institucionals a la pròpia Brussel·les, una mica commemorant el discurs del senyor Robert Schuman de l'any 50, i a partir d'aquí es va aconseguir un moment donat popularitzar-ho i ja institucionalitzar-ho. Tant és així com l'himne, com la bandera, com hem donat, es pren la decisió de dir, bueno, escolta'm, doncs ja podem, perquè necessitem també, al final necessites símbols, com tot, que d'alguna manera generin, aquests són els símbols de la Unió Europea, d'Europa i tal, i per tant es van crear aquests tres símbols, que després amb l'euro hi ha el quart símbol, que és la moneda, no? Però la bandera, l'himne i el dia, i aquests van ser els tres símbols que van permetre apropar a la ciutadania durant aquests darrers anys el que és la Unió Europea. Però amb el que tu deies abans, de tots aquests trasbalsos, fixa-t'hi tu que sempre s'ha acabat solucionant aquests problemes que ha tingut Europa donant un pas i un salt endavant. O sigui, a vegades, és a dir, allò que dius, necessites una crisi per tirar endavant. I a vegades les crisis només s'han solucionat, doncs hem de fer més Europa perquè realment veiem que és l'única manera de... Ja dic, jo sóc europeista, però això no vol dir que consideri que tot està maco i bonic, no? Vull dir, penso que hi ha hagut errades, com per exemple les dels Balcans, però això va obligar a dir, hem de ser conscients que han tingut una guerra aquí al costat i han tingut que vindre de molt lluny per salvar els trastos.
Aquesta segurament ha estat l'errada més grossa.
Sí, jo crec que sí.
I per les conseqüències, bàsicament, i la vergonya més grossa.
Jo crec que per a la ciutat de la Unió Europea va ser una gran vergonya en la de permès aquesta guerra durant tants anys i que al final tinguessin que venir els americans a solucionar els problemes, perquè posava en qüestió de que el sistema intern de la Unió Europea no acaba de funcionar en política exterior, no? Perquè jo crec que els interessos que hi havia dintre de molts països de la Unió Europea eren contradictoris. També era veritat que no era un territori propi de la Unió Europea, era al costat, però sí que era l'Europa, però sí que jo crec que va ser un motiu de reflexió i, com deia Joaquim, un pas endavant en aquest sentit, no? Posteriorment.
La celebració serà demà i ha pres a l'Escola Maria Usó el seu primer punt de partida. Ens queda això de l'atenció de l'escola, perquè recordem encara nosaltres la presència d'uns nois polonesos aquí a Sitges fa no sé quan, que deuria fer 3 anys o una cosa així, com a mínim, que a més d'un sitgetà els va cridar l'atenció, perquè òbviament van sortir pel carrer a passejar, però era una cosa, diguem, era una manera de viure tan diferent dels nois que s'aixecaven a les 7 del matí, que, és a dir, amb una vida que semblava tan absolutament disciplinada i marcada per una per un tarannà cultural i per un tarannà vivencial tan diferent del d'aquí, absolutament tan diferent, que va fer una impressió. I veritablement l'escola, hem de suposar que ha de ser el primer lloc on aquesta cultura europea s'ha de començar a desenvolupar.
Sí, això és cert, no? I de fet, vull dir, en els polonesos que vaig tindre, me recordo que els vam acompanyar durant un dia i vaig coincidir aleshores amb la regidora Maria Després, tenint una mica... ens va impressionar i els comentaris, i clar, dius, bueno, és que, clar, coneixem Polònia i la seva societat, etc. Vull dir...
I el que havien viscut,
exacte, òbviament. El que havien viscut d'on venien i el que havien viscut a casa seva, doncs pues, esclar, feia que realment doncs, aquesta disciplina, aquesta inclús austeritat, doncs, bueno, és que té una raó de ser.
Sí, sí.
Clar, i a vegades ara nosaltres que vivim una situació molt diferent a la fa...
És com pensava veia aquells nois, i era la Polònia d'Auschwitz i la de Jaruzelski,
i això
i la de Solidaritat, i ho tenien allà, i ho havíem viscut.
I nosaltres, no? Esclar, hem viscut uns últims 20 anys que ens ha donat una situació... econòmica.
Diguem-ne amb una inhabitual placidesa davant del que hem vist com nosaltres.
I llavors
no?
Això es nota, vull dir, no som els mateixos amb aquests temes, no pensem el mateix i això és així fa 20 anys a Sitges que ara, entre altres coses perquè vull dir, ara moltíssima gent viatja, tens moltes més intercanvis, etc. Tens una situació econòmica amb totes les problemes que podem tenir, però si més són problemes de pagar una hipoteca, clar, aquests, quan parles d'aquests problemes diuen, ah, vosaltres teniu problemes de pagar una hipoteca, clar, és que, és que vosaltres teniu aquestes cases, esclar, nosaltres no les tenim, no tenim aquest problema, ja ens arribaran els problemes aquests, perquè els hi arribaran també, però ells tenen uns altres problemes, no? I per tant, que són els mateixos que podíem tenir nosaltres fa X temps, no? Fa 20 anys no tenia la gent en problemes, no anaves pels que es desitges, què? O la hipoteca, ningú parlava d'això fa 20 anys o inclús et fa 15, però des de fa 10 ja sabem el boom, va començar fa 10, llavors, escolta'm, quasi bé tothom paga una hipoteca, perquè és que si no pagues una hipoteca sembles un desgraciat, no? Vull dir, em refereixo que estic fent la broma,
sí, sí.
Però clar, els problemes nostres són diferents,
i hi ha realitats molt diferents.
Exacte,
no? Dins una mateixa Europa.
No, jo crec que, per exemple, tot el que significa intercanvi, tot el que significa convivència és bàsic perquè al final és quan es coneix la veritat. No? Si nosaltres, jo crec que fa 4 anys que vam portar un grup de joves d'aquí de Sitges que van a Cracòvia, al costat de Cracòvia, i que després van estar un intercanvi, no? I que van poder veure el camp d'Auschwitz, que dintre del seu programa alguna de les visites era el camp. No?
Sí, me'n recordo que vam parlar amb ells, que van quedar bé, van sortir com...
Que al final construir Europa és això. No? O sigui, perquè al final aquests joves es van parlar entre ells, van explicar quin és el seu mètode d'estudi, com estudien, quins són els seus problemes, com troben el tema de l'ocupació, si trobaran feina o no trobaran feina, quina és la realitat de cadascú, i aleshores això és el veritable coneixement i la creació d'Europa. Quan la gent fa intercanvi, quan la gent explica, sigui de nens petits o sigui gent jove, doncs al final el que està fent és construir aquest espai, jo crec que és el millor que podem fer.
Els nens saben què és Europa? Quan es fica els peus en una escola i suposo que es troba aquell optimisme i aquella vitalitat infantil.
Jo, la veritat, jo que a vegades estic més convençut que ells, més que saber, ells ja estan a Europa. És a dir, clar, a vegades sense voler, dius, bueno, quantes pessetes, ai, quants diners, perquè si els dius pessetes diuen, què m'estàs dient? O igual ho associen amb diners perquè ho han sentit, però ells parlen d'euros. Quan et demanen, dona'm un euro, et demanen un euro, no et demanen, dona'm pessetes, o dona'm diners o dona'm un euro. Per tant, quan parles d'Europa, és clar, quan a les escoles que tenim i els instituts aquí Sitges, vull dir, hauríem de veure el percentatge de gent d'altres nacionalitats que està compartint amb els nostres fills 8 hores al dia estudiant, de molts diferents països i nacionalitats, i llavors ells comencen a veure que ets després amb els seus pares parlant d'una altra llengua, van a una festa i parlen en una altra llengua, i tenen unes altres cultures, i fan unes festes diferents a les nostres.
I cada vegada això és més evident, no?
Més evident, sí.
Cada vegada...
Sí, és una realitat. Jo crec que la mobilitat professional, la mobilitat de vida de molta gent, pues fa que sobretot a Sitges, que és un lloc bé per viure, pues que ens trobem que hi ha moltes famílies diríem de diferent, com deia el Joaquim, de molts països i de moltes nacionalitats.
Començant per l'anglès, suposo, i després
de tot, doncs,
de tot arreu. No?
Andesos, francesos,
és alemanys, vull dir. I això ha canviat un panorama, claro, està clar.
I a més, vull dir, i al contrari, vull dir, poder a nosaltres ens costa menys perquè aquí vivim molt bé, especialment, entre altres coses, per la climatologia, que ja és un element bàsic, no? Per quan tu vas a buscar qualitat de vida, dius, home, si tinc una climatologia com la que tenim aquí, això ja és mitja vida, és allò, aquella frase feta, però que és real, no? Perquè te'n vas a segons quins llocs i acabes tornant perquè dius, bueno, ja en tinc prou, no? Però, vull dir, abans era com, ai, me'n vaig a estudiar a Londres. Què dius ara, home, però que estàs boig, anar a Londres a estudiar un any allà, però què faràs allà? En canvi, ara, tinc una mica d'estar a Londres. Escolta, tu, aquest cap de setmana ja l'he trucat, té un apartament, encara que sigui dormint allà com pugui, amb el low cost, l'aniré a veure, ens anirem de copes. Vull dir, clar, la conversa és diferent, i això no, amb 10 anys, Fa 10 anys deies a algú, dius, estàs boig, que dius ara un any allà estudiant anglès, però tu què fotràs allà?
I els Erasmus hi deuen haver tingut molt a veure, també, no?
Jo crec que un dels altres elements, que se'n parla poc, però jo crec que, i això abans ho comentàvem amb el regidor abans d'estar aquí, són aquests 25 anys d'Erasmus, s'han complert 25 anys dels primers Erasmus, i ara, esclar, vull dir, això de l'Erasmus, que jo, per exemple, vull dir, no he pogut gaudir-ne, bueno, és que és una experiència personal impressionant. I ara amb el nou procés de Bologna, que s'explica malament i per tant hi ha un rebuig perquè no s'acaba d'explicar bé, però hi ha una part molt positiva, i és que tu podràs mandonat universitàriament poder fer un curs a qualsevol universitat a nivell europeu, sempre i qual t'admetin, tens les notes, etc. I et convalidaran a nivell europeu. Pues un any aquí, un any a París, un any a Londres, un any una altra vegada aquí i acabar a Itàlia, i tindràs un títol que et servirà per tots aquests països.
És a dir, allò de venir d'una altra universitat i que la convalidació no fos possible, això no succeirà.
Això a Bologna es trenca. No, llavors aquest és un altre tema que...
Sempre i quan quedi clar on tingui un expedient acadèmic com cal, eh?
Sí, de veritat, això no cal ni dir. Tampoc s'entraria aquí. No té un número, doncs no entra a fer medicina.
Sí, sí, sí.
Llavors vull dir, em refereixo a, i això és el que comentàvem abans d'entrar, dius, de fet ells ja són europeus de per se, vull dir, no els hi hem d'explicar gaire cosa perquè viuen aquesta realitat que nosaltres l'expliquem com un gran què, perquè clar, vull dir, fa 20 anys encara teníem que tindre la targeta verda aquella per travessar la frontera amb el cotxe i explicar no sé quantes coses
vol dir que, Millán, que nosaltres expliquem encara com un canvi quan ells ho parlen des de l'evidència, ja, perquè això ho viuen cada dia. Tot plegat començarà, com els dèiem, a l'escola el CEIP Maria Usó demà 9 de maig a partir de les 3 de la tarda, amb la presència, a part de Gavi Serrano i de l'alcalde Baget, d'una senyora amb la qual vam parlar, l'eurodiputada Maria Badia, va ser en un dels primers programes. Jo no sé si els eurodiputats tenen massa disposició per poder anar amunt i avall a participar en aquestes coses.
Ells entenen, vull dir, tots els eurodiputats entenen i a més agraïts de poder trepitjar territori. Sí que és cert que el dia 9 doncs, els és més complicat tenir d'agenda, i nosaltres quan el regidor em va demanar què podríem fer, vaig dir, home, una de les coses que tindríem que intentar és a partir d'ara intentar que el 9 de maig o al voltant del 9 de maig tindre un diputat del Parlament Europeu a Sitges, no? Jo crec que era una de les fites que ens quedava, i bueno, doncs, amb les instruccions del regidor vaig lograr contactar aquest any, per exemple, amb la senyora Maria Badia per intentar que ens acompanyés aquest dia aquí, i ella ha fet l'esforç d'estar, amb el qual li volem agrair, no? I ens acompanyarà. Jo crec que és interessant que també un diputat, que és un càrrec electe, per tant, vull dir, en aquest sentit representant de la ciutadania, pues, el 9 de maig hagi triat Sitges per compartir amb nens una estona el dia 9 de maig. I jo crec que és un element...
No sé si a vegades tenen aquesta sensació que les reflexions dels diputats que formen part del Parlament Europeu acostumen a ser, des del punt de vista de llenguatge, bastant diferents de les que s'escolten aquí. És a dir, tot, no direm que tot es relativitzi, però la perspectiva de diguem-ne, de la distància i de la transcendència dels temes fa un discurs d'una altra forma, no?
Jo crec que depèn de la persona, eh? Jo crec que també hi ha eurodiputats que cadascú és el seu tarannà i cadascú és com és, no? Però jo crec que cada vegada més els eurodiputats són més, coneixen més el territori perquè els agrada. Jo penso que hem fet un canvi. Els primers eurodiputats espanyols que vam tenir la sort d'anar a Brussel·les, doncs suposo que es van quedar a Brussel·les, i malgrat ara es queden a Brussel·les, perquè hi ha uns dies que hi ha sessions plenàries, per tant hem d'estar allà, però jo crec que tothom els agrada trepitjar territori, copsar l'opinió de la gent, sobretot perquè també hem tingut unes experiències una mica negatives en el sentit de la participació en el tema del referèndum de la Unió Europea, i jo crec que a tothom ens hem adonat de que ens creiem realment, no? Que hem de fer territori i que hem de poder fer visible el tema d'Europa a la ciutadania, o realment cada vegada estarem allunyant més les institucions de la ciutadania.
Ho deia més segurament perquè la reflexió acostuma a anar una mica més enllà de l'ideari polític de cadascú i del debat entre tu i nosaltres, etc., i en canvi refereix molt a temes que veritablement fan confluir totes les opcions polítiques davant d'alguna problemàtica determinada i que hi ha una certa necessitat de resoldre i aquella necessitat de posar les coses en comú entre tothom.
Sí, jo crec que hi ha moments, eh? Jo crec que en aquest moment no podem obviar que l'any vinent hi haurà eleccions al Parlament Europeu i que potser passa en aquell període de campanya.
I tornarem a ser.
Aleshores cadascú defensarà el seu ideari, però que també és veritat que és més fàcil trobar complicitats els eurodiputats de Catalunya, sigui el partit que sigui. Per què? Perquè el problema o la preocupació és el territori, i per tant és ben segur que un diputat d'Iniciativa, Convergència, de Partit Socialista, d'Esquerra, es trobaran més fàcilment per defensar el mateix i no tant en el camí ideològic, no?
Això començarà, com els dèiem, en una, què? Una festa, una petita...
Bueno, ja en aquest sentit ja és el sisè any que es celebra i per tant ja hi ha una tradició en aquesta escola de fer-ho, eh? Vull dir, quan, i a més a més jo crec que abans el regidor em demanava doncs, de, home, que seria interessant que ara l'any vinent pues, que altres escoles també s'animin a fer-nos propostes per poder també en el marc del 9 de maig i d'aquesta setmana poder fer coses a altres escoles e instituts aquí a Sitges.
Sí,
també és veritat que no cal fer-ho tot el 9 de maig, que si un institut diu, escolta,
l'11, el 15
jo voldria fer una xerrada amb aquest tema i que vingués un diputat al Parlament Europeu a tindre un contacte a l'institut i fer un debat el dia no sé què de setembre, doncs nosaltres la regidoria a través de la regidoria estic segur que serà la gestió
oportuna. En aquest cas ha vingut de la pròpia escola la proposta, és a dir, la iniciativa i per tant, diguem-ne, marca porta 6 anys. Això suposo que també ve molt relacionat amb allò que dèiem de la presència d'alumnat de tot arreu, no? Bé, una edició especial de l'Eco de Sitges, aquest Eco d'Europa que també fa com a quants?
8 anys.
8 anys. Aquest suplement encartat a dins.
L'altre dia, quan es va presentar la setmana d'Europa Sitges, recordo que vam tindre les mans el de l'any 2000, i ens feia gràcia, aquest va ser el primer, no? Vull dir, i
aquell, ja que encara, aquell que encara devia parlar de l'euro i de l'arribada de l'euro i de totes aquelles coses.
Sí,
que ara sembla que parlem de la prehistòria i en aquell moment
el temps passa tan ràpid,
aquelles mitjanits davant dels caixers a veure què sortia i a veure què deixava de sortir. Doncs sembla que haguem passat, ja una eternitat.
Des de l'any 2000, amb allò de l'efecte 2000, que apareixia informàticament l'any 2002, ara l'euro tornarem a tindre el problema, no?
Doncs ara ens sembla tan superat.
Jo me'n recordo algú que encara em deia el 2002, quan entrava l'euro, diu, ostres, ara l'euro, tu, jo si encara amb l'oliva no m'aclaro, imagina't amb l'euro.
Que quedi clar, però, que monedes de cèntim i de dos cèntims, no, poc èxit, eh?
Poc.
I no cal ni...
Els finesos, que són molt intel·ligents, les van editar, però no les van repartir, quasi, com ell que diu, les d'un i dos cèntims, eh? Van arredonir els cinc cèntims.
En canvi, sempre podem dir a la resta d'Europa que ens sembla que som un dels països on els bitllets de 500 anaven...
Sí, això també tindrà una altra explicació per això, deixem-ho aquí.
El conte d'Europa, en aquest cas, hi ha dues possibilitats, contes de la Vella Europa a la Biblioteca Roig i Reventós, amb Roger Cònsol, el mateix divendres, demà, a les 5 de la tarda, i el dissabte 10 de maig, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, a l'habitual hora del conte de la Biblioteca, Jordi Naviosca, amb contes d'Europa. A part de tota aquesta qüestió de l'euro, etc., Europa té, en fi, una tradició cultural que donaria per fer contes durant tot l'any, i part de l'any vinent, segurament, començant pels d'Andersen i acabant pels que vulgui, no? I l'11 de maig, el concert del Dia d'Europa, que és també un altre acte institucional tradicional, ja gairebé.
Sí, l'altre dia estàvem comptant, teníem els dubtes si era el desè aniversari ja, perquè jo penso que, em sembla que l'any 88 o 89, 98-99 va ser el primer i teníem el dubte de si era el desè aniversari o no.
Que és el que es va fer al Mercat Vell?
Exacte, amb aquella bandera i tal, i jo estàvem buscant per saber exactament, i em sembla que era aquest any seria el desè, el aniversari, o sigui, hi ha 10 concerts, a més amb joventuts musicals, que jo crec que hi ha hagut una col·laboració els darrers anys molt important amb aquest tema, i de fet, vull dir, tenim la sort de considerar-lo ja dins del calendari sitgetà una fita, no?, el concert del Dia Europa, que a més en aquest any també doncs, és una referent a nivell comarcal del concert, no?, vindrà gent de tota la comarca també, vull dir, penso que estem intentant ser també referents amb això, no?
El concert acaba amb l'himne, sempre?
Sempre ho hem fet així.
Doncs no és fàcil, fer una transcripció de l'himne a l'alegria.
Bueno, deixem que hi hagi adaptació lliure per cada,
cada grup que ve. Per cada grup que ve, perquè si no... està clar que no és fàcil, això no es va agafar precisament una peça que des del punt de vista musical sigui fàcil de transcriure. Bé, el Quixote Quartet, en Daniel Cubero, Maria Sant, fan el Domà i Amat Santacana a les 7 de la tarda al Saló d'Or del Palau Maricel, òbviament amb les limitacions pròpies del local, però per descomptat que l'entrada lliure per tots aquells que vulguin. I suposo que travessar d'aquesta celebració, com fa uns moments insinuava el regidor Gavi Serrano, a Europa ja deuen estar així per les eleccions de l'any que ve, no?
Però calentant motors, no?
Bueno, jo crec que alguns partits estan començant a pensar en els seus candidats, i jo tinc informació més de fora que d'aquí, perquè l'altre dia tinc la sort de parlar amb un...
Ho dic perquè la participació en les darreres eleccions, què va ser?
Les darreres eleccions va,
va coincidir amb municipals?
Va coincidir amb unes. Aquesta és la primera vegada que aniran soles.
Aquest és el primer cop que aniran soles.
Sí, crec recordar que sí.
O sigui que amb més veres, com deia aquell, per preocupar-se.
Sí. De totes maneres, pensem que la diferència entre la participació per la Constitució Europea i l'Estatut de Catalunya tampoc va ser tant.
Em pensava que sortiria això.
No, ho dic perquè, clar, el problema el tenim amb que, com que estem en una carrera de contestes electorals constants, hi arriba un moment que jo crec que la ciutadania està com una mica, ara quines eleccions toca, ara unes altres. I a més amb els partits, jo diria més que els polítics, els partits, l'estructura dels partits sempre està fent, ja està pensant en la campanya que ve, en la campanya que ve.
Però motivar els ciutadans per anar a unes eleccions europees,
Déu-n'hi-do.
Serà complicat. I suposo que això és el que més preocupa més d'un.
Jo crec que el 2004 va ser soles, eh?
També, tu creus?
Jo crec que el 2004 van ser soles perquè al març es van fer les generals, que va haver-hi l'11M, i el juny, van ser les europees, i llavors la participació va ser baixa, perquè va ser baixa, però ja s'han...
És veritat.
Jo crec que el 2004 va ser el juny, i van ser en solitari.
Això és allò, si arriba el 50 ja serà un gran què?
Mai, ja signaria jo ara. Sí, sí.
Quan un diu que ja signaria un 50, és que
bueno, tu dic així
es veu venir una patacada.
Jo soc realista. També, eh?
Sí.
També el president dels Estats Units va ser amb menys, eh?
Sí, però als Estats Units és un altre món.
Però bueno, també, però pensem també que és president d'un país més poderós.
Home, i tant. Un país on l'àmbit privat val bastant més que el públic, per dir-ho d'una manera, oi?
Bueno, mira, encara veiem avui la Hillary Clinton, que no me continuo i tal. Vull dir que tenim
ara no sé
campanya
que,
per mesos, eh?
En aquest minut, però quan, no deu preocupar tant les eleccions als Estats Units com la presa de possessió del nou president rus, que allò sí que semblava la Rússia de tota la vida, eh?
Sí, és de raó.
Bueno, penso una cosa...
Aquella Rússia de dir, aquí estem, aneu-nos mirant, que som Rússia, eh? Nosaltres, exacte.
El Josep Borrell, aleshores president del Parlament Europeu, va anar justament el dia de l'entrada de Bulgària i Romania l'1 de gener, l'any passat, quan van entrar als actes institucionals, sí. I es va quedar, perquè deia, la bandera de l'Estat, la bandera de la Unió Europea i la bandera de la NATO. Imagina't, eh? Només t'ho dic perquè comentari, eh?
Sí,
per prendre's la idea. Són les realitats que són, eh?
Sí, allò es posa el pego allà i allà passa...
Sí, però també tenim la NATO aquí, no ens en sortim i estem, que quedi clar.
Per si de cas, eh?
Per si de cas, perquè també tenen una història que...
Que no poden obviar de cap manera. Les 12 del migdia, que ve Serrano, gràcies. Joaquim Millán, gràcies. Fins la propera, demà el Dia d'Europa i demà també hi tornem a sentir vostès a partir de les 9. Que passin un mal dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.